Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell està immersa en la segona onada de coronavirus, segons la doctora Marta Navarro, del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tot i això, Navarro assenyala que, a diferència del mes de març passat, la situació sanitària està sota control.
Des de començament de setembre va haver-hi un increment molt fort entre la primera i la segona setmana, i la veritat és que després ens hem anat mantinguent estable. El número d'ingressos ha disminuït i el número total no disminueix, perquè tenim gent que està pendent de retornar a residències o que estan pendents d'acabar-se de restablir altres problemes de salut, i ara mateix la cosa està bastant estable.
En paral·lel, el Taulí té en marxa un estudi per conèixer l'evolució de les seqüeles dels malalts de Covid que han passat per l'UCI.
Les entitats veïnals de l'entorn de la Gran Via consideren insuficients les mesures anunciades la setmana passada pel govern local i Junts per Sabadell.
Així mateix, les associacions lamenten que no s'hagi comptat amb elles per tirar endavant aquests canvis i consideren que de forma conjunta es podria avançar millor cap a la pacificació.
En esports, el Sabadell ha sumat dues noves lesions a la seva llarga llista.
Es tracta de les de l'Aleix Coc, que li han confirmat 3 setmanes de baixa per la lesió de dissabte, i d'Edgar Hernández, que haurà de reposar un temps similar. Antonio Hidalgo, però, espera poder recuperar Aaron Rey, Xavi Boniquet i Adri Cuevas de cara al partit contra el Mallorca.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. A aquesta hora tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen baixes. Hem d'esperar canvis? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Hola, aquesta tarda. Els ruixats tornen a ser protagonistes en alguns indrets del país. Han descarregat ja les Terres de l'Ebre amb intensitats entre moderades i fortes fins i tot. I ja comencen també a descarregar altres punts del prelitoral, del quadrant nord-est, de punts del Pirineu, i d'aquests indrets poden arribar a la línia de la costa. Així doncs, esperem que al llarg de la tarda, on siguin més freqüents els ruixats, serà la serra arrelada per litoral i a les comarques del nord-est. Novament en tempesta, algun gra de calamarsa o pedra, i també, doncs, intensitat forta, per això ja ha activat un avís per intensitat de pluja. Fora d'aquestes zones de muntanya, doncs, bàsicament el cel estarà poc o mitja nublat. Algun núvol hi haurà, però serà purament anecdòtic. Ben en conjunt tranquil, de component sud, i girant terral al final del dia i fluix variable. De cara a demà, un temps molt més tranquil. Sí que creixeran núvols a la tarda, amb ruixats a aïllats al Pirineu, i també n'arribaran per l'oest. Aquests a l'oest també podrien donar alguna tímida precipitació al final del dia. El que sí notarem demà és una mica l'increment del vent. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. L'incident que trobem més a prop de la ciutat és a Castellbisbal, a l'A2, on arran d'un accident trobem 4 quilòmetres de retencions en sentit Lleida perquè hi ha un carril d'aquesta via tallat ara mateix. Pel que fa a Barcelona, trobem trànsit dens a la ronda litoral entre Can Tunis i la Barceloneta en els dos sentits, i un petit tram de retencions de trànsit molt dens entre els túnels de la Rovira i el districte de Nou Barris, també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7. La doctora Marta Navarro, del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, considera que amb la represa del curs ja podem parlar d'una segona onada de coronavirus. Ara bé, a diferència de la primera, que va tenir una incidència semblant a la majoria del territori, en aquest cas afectarà de forma diferent cada població. Són declaracions al Notícies Migdia.
Jo crec que sí que és una segona onada, no? Almenys crec que serà una... Aquestes onades crec que poden ser realment molt heterogènies dintre del mateix, de la mateixa Catalunya. Va haver-hi la primera onada, no?, que va ser com a tot arreu molt a la vegada, i ara ja veus, doncs, que segons quins municipis, o per exemple, doncs, a Madrid, no?, estan en un altre moment molt diferent, una situació epidemiològica diferent de la que tenim nosaltres ara, i segons quina regió, segons quin municipi, la epidèmia està més o menys controlada.
Sobre la situació actual de Sabadell, Navarro ha confessat que les dues primeres setmanes de setembre el coronavirus va impactar amb força la ciutat i que el nombre de persones ingressades al Taulí es va disparar. Ara, però, des de fa una setmana, aquesta xifra s'ha estabilitzat al voltant de la vuitantena d'hospitalitzacions. De fet, segons les últimes dades de la corporació, hi ha 81 ingressos actius al Taulí.
La doctora també ha valorat la nova mesura aprovada pel Departament de Salut, que redueix les quarantenes dels contactes de positius de 14 a 10 dies, a partir de la setmana vinent. Des del seu punt de vista, es tracta d'una decisió justificada que pot fer més fàcils els confinaments.
Que dintre dels primers 10 dies del contagi, el 97% dels pacients que estan incubant aquesta malaltia desenvolupen clínica. Realment és un petit, molt petit tant percent els que fan clínica més tardana, més enllà dels 10 dies. Per tant, no és una mesura descabellada, segurament és una mesura realista. L'òptim, segurament, pues, seria pues, no, des del començament fins als 14 dies, però veient els problemes que va tenir la gent doncs, per fer aquests aïllaments tan estrictes, igual 10 dies és una cosa entre lo prudent i lo realista.
A més, també ha explicat que aquestes quarantenes de 10 dies tampoc augmentaran el risc de contagis, ja que a partir dels 7 dies amb la malaltia és molt difícil passar-la a una altra persona.
El Taulí té en marxa un estudi per analitzar l'evolució de les seqüeles del coronavirus en pacients crítics. El projecte, finançat amb 180.000 euros per l'Institut Carlos III, està fent un seguiment de 42 dels prop de 80 supervivents del Covid-19 que van ser ingressats a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Sabadell. És previst que se n'incorporin més amb la segona onada de la pandèmia.
La investigadora que lidera l'estudi, Sol Fernández Gonzalo, assegura que es persegueix un doble objectiu. El primer fa referència a un major coneixement de la malaltia, que permetrà anticipar-se a futures seqüeles de nous pacients. D'altra banda, un cop s'obtinguin resultats, també es podria repensar la manera de fer les UCI.
Per una vegada podrem conèixer millor les seqüeles que ha tingut la malaltia, no? la malaltia Covid, doncs llavors els protocols que ja n'hi ha a les UCIs, per exemple a l'UCI d'aquí del Taulí, no? De mobilització precoç, potser es pot canviar alguna cosa per millorar seqüeles específiques que es troben en els pacients Covid, però el que sí que estem aprenent molt és a fer un seguiment individualitzat i telemàtic amb pacients que, o és un protocol que això sí que es podrà fer servir amb altres pacients que no siguin pacients postcrítics, que no siguin Covid.
En els tres primers mesos de superació de la malaltia, l'estudi ja ha pogut identificar algunes seqüeles que, de moment, coincideixen amb les de pacients no Covid que també han passat per l'UCI.
Una de les coses que hem vist, que això sí que ja ho sabíem de l'experiència amb el pacient postcrític, és que tot el que són les seqüeles físiques no desapareixen molt ràpidament. Doncs llavors, als tres mesos d'alta d'UCI encara tenim participants amb molta debilitat muscular i a nivell emocional, doncs, amb patologia, et diria sintomatologia d'ansietat, no? Amb seqüeles més d'ansietat. Això també és veritat que, com que la situació que estem vivim ara no és una situació de normalitat, doncs potser no és tan sols una seqüela associada a la malaltia, sinó també doncs, el tractament que han rebut aquests pacients, però també a la situació actual.
L'estudi està inclòs dins la recerca del doctor Lluís Blanc sobre les seqüeles de pacients ingressats a les UCI.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Les entitats veïnals de l'entorn de la Gran Via han rebut amb poc entusiasme les 15 mesures presentades pel govern local de la mà de Junts per Sabadell. Es tracta d'accions que pretenen millorar alguns espais pròxims al Gran Eix, però que no l'aborden de forma directa. És per això que els veïns demanen valentia a l'Ajuntament i que els tingui en compte a l'hora de dissenyar projectes com aquests, que tindran un cost total de 3,6 milions d'euros.
Des de la Creu Alta, Jordi Turguet, vocal de comunicació del barri, critica que es posin pedaços com aquests de petites actuacions i no s'abordi el problema real, els 40.000 cotxes que cada dia creuen la ciutat per la Gran Via.
Teníem un cinturón ferri quan hi havia el tren i l'hem convertit en un cinturón de cotxes. Continua sent una barrera que separa les dues bandes de la ciutat. Uns quants arreglos no ho solucionaran, això. La Gran Via necessita un plantejament de tot el seu disseny en general. Vull dir, benvinguda les millores, però el que nosaltres veiem important és que es faci un plantejament integral.
També ha estat crític amb el projecte el president dels veïns de Torreguitart. Antonio Recio considera que l'Ajuntament està plantejant una transformació de l'ambient de la Gran Via seguint els interessos del partit de Lourdes Ciuró, que ha fet d'aquest projecte el seu principal cavall de batalla.
És una proposta política d'un grup polític que vol treballar aquí per a donar una mica de la seva activitat política i a partir d'aquí desenvolupa una sèrie de coses que responen al seu interès de política i de ciutat, però és la seva visió de la ciutat i és la seva visió de la política i la manera de fer de la política. No respon realment als problemes reals dels barris, ni de la Gran Via com ells, que està ja desfasat.
Des de Covadonga no són tan crítics amb l'Ajuntament, tot i que demanen participar en l'elaboració dels projectes que afecten el barri. José Luis Fernández és el president de l'entitat veïnal.
Jo que sí que m'agradaria és que es tingués en compte la veu veïnal a l'hora d'acabar de cloure tots aquests projectes i abans de portar a ple els projectes definitius, doncs que l'associació hagués format part de manera participativa dintre de tot aquest projecte.
Una demanda que també subscriuen la resta d'associacions de veïns, les quals asseguren que ningú els ha preguntat quines són les necessitats sobre el futur de la Gran Via.
Encara sobre aquesta qüestió, el col·lectiu Camins Escolars de Sabadell demana més ambició al govern municipal per abordar la pacificació dels entorns escolars. La plataforma argumenta que totes les actuacions que s'han portat a terme coincidint amb l'inici de curs han estat a petició dels centres educatius i no pas a iniciativa de l'Ajuntament. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Més d'una trentena de carrers es tallen cada dia les hores d'entrada i sortida de l'escola per garantir un accés segur per part dels alumnes. Per al col·lectiu Camins Escolars, però, cal anar més enllà i planificar una estratègia que abordi la pacificació definitiva de molts carrers per tal que els menors puguin recuperar l'espai públic. Una de les integrants de la plataforma, Ariada Elting, ho ha dit avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Si s'aconsegueix, diguéssim, que realment hi hagi més espai pacificat i més espai que accedeixi al vianant de manera segura, els nens en gaudiran més i aprendran que també l'espai públic també és el seu espai, també tenen dret a utilitzar-lo amb tranquil·litat i amb seguretat.
Elting ha recordat que ja s'han fet algunes actuacions en aquesta línia en els darrers anys i ho ha valorat positivament. Amb tot ha assegurat que es tracta de trams aïllats que no arriben a conformar una xarxa de prioritat per a vianants. Això, segons la integrant de Camins Escolars, fa que els vehicles continuïn tenint la major part del protagonisme a la via pública en detriment del ciutadà, amb els perills per a la seguretat que això comporta.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Un miler de persones afectades per incontinència urinària demanen ajuda anualment al Servei d'Urologia del Taulí. Aquesta xifra cal sumar als pacients de ginecologia i de l'atenció primària amb la mateixa patologia. Les dades demostren que la incontinència urinària afecta un percentatge molt elevat de la població, malgrat que per molts és tabú.
L'uròloga del Taulí, Clara Centeno, admet que en els últims anys s'han anat normalitzant la patologia arran de les campanyes de compreses per dones. No obstant això, aquesta promoció també ha tingut un efecte contraproduent, com ha explicat al Matí.
El fet que una persona tan famosa ho digués públicament, que tenia pèrdues d'orina, ha ajudat molt a trencar un tabú, no? Perquè ha sigut una cosa que les pacients han pensat, bueno, no passa res, però si aquesta senyora ho diu per la tele, jo també ho puc dir al metge. Per una banda, ens ha ajudat molt a trencar aquest tabú i a que les dones consultin al metge. Però per una altra banda, com tu deies, ha tingut un efecte negatiu en quan ho ha normalitzat, no? I ha dit, bueno, si aquesta senyora, que és rica, que és famosa, que té de tot, que té tots els seus mitjans al seu abast, opta per les compreses, doncs és que és lo normal, no? Lo normal és tenir escape d'orina i jo em posaré una compresa anticontinència i ja està.
Centeno assegura que la qualitat de vida dels pacients amb incontinència urinària pot millorar amb tractaments no invasius. En cas que aquests no funcionin, però també hi ha l'opció de la cirurgia.
El nombre de joves atesos a ETOs per conductes addictives ha baixat des de l'inici de la pandèmia, malgrat que el confinament ha generat més angoixa a aquest col·lectiu. Des de l'entitat atribueixen la davallada d'atesos a la incertesa del context actual i al desconeixement de si les teràpies de l'entitat s'han tornat a posar en marxa. En tot cas, des de l'entitat preveuen que aniran arribant joves que hauran empitjorat arran del confinament. Susana Languiz, psicòloga, treballadora social i responsable de l'àrea de joves d'ETOs, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Encara no sabem què és producte de la pandèmia, perquè en temps és molt recent, o que és propi de l'evolució tòxica d'una persona. Llavors, sí que és cert que el fet d'estar més passiu a casa, el fet de tenir molts dubtes, en el cas d'adults, de tota la situació laboral que s'està donant, això provoca molt neguit, molt nerviosisme i, d'alguna manera, les persones que pateixen una addicció no deixen de ser que apareix el seu símptoma.
En tot cas, ETHOS manté en marxa de forma presencial els programes per joves i els grups de pares. Noves mesures d'accessibilitat i millora de la mobilitat a diferents escoles de la ciutat.
A l'escola Can Llong, a partir de demà, es procedirà al tall dels carrers de Praga, en el tram entre la Ronda Europa i el carrer de Nàpols, a l'hora d'entrada i sortida del centre. A l'escola Concòrdia es farà el tancament de la plataforma de terra annexa per evitar-la com a zona d'espera i recollida per les famílies. A l'escola Pau Casals es proposa ubicar un nou pas de vianants al carrer d'Atlanta, fent illes de protecció viària. També es tallarà el trànsit al carrer de Garcilaso, on hi ha l'escola Pia, i s'autoritza l'ús de pistes, parcs i places públiques pròximes a l'escola Virolet, la del Sol, l'Institut Can Oriach, l'Institut Sabadell i el Col·legi Sagrada Família.
L'Ajuntament de Sabadell ha rebut el tercer premi dels Premis Reempresa com a reconeixement a la tasca que realitza la ciutat per evitar el tancament d'empreses per falta de relleu.
El punt local de Sabadell és un dels que registra un major nombre d'empreses cedents d'entre els 35 punts locals reempresa que actualment hi ha a la província. El guardó, atorgat per la Diputació de Barcelona, el va recollir i la tinenta d'alcaldessa de l'àmbit de desenvolupament econòmic i impuls administratiu, Montse González, en el marc del Saló Bis Barcelona.
Es presenta a Sabadell el llibre Tornarem a vèncer i com ho farem, d'Oriol Junqueras i Marta Rovira, president i vicepresidenta d'Esquerra, respectivament.
Un llibre que planteja els objectius que s'han marcat els republicans per aconseguir la independència de Catalunya. L'acte, que va tenir lloc ahir al vespre a l'Espai Àgora, va tenir l'exalcalde Juli Fernández com a mestre de cerimònies. Fernández explica que la proposta del seu partit és del tot oberta.
El que planteja és una proposta estratègica, la nostra, la d'Esquerra Republicana, escrit per la Marta i l'Oriol, però alhora estem disposats sempre a escoltar altres propostes estratègiques que ens permetin millorar-la. Aquesta és la nostra, de la feina que hem fet a la nostra organització, posant-la a disposició de tot el moviment independentista i oberts a treballar-la i a debatre, perquè el que volem és el millor per a la nostra gent. Creiem que el millor per a la nostra gent és la independència.
Entre altres coses, el llibre fa una crida a construir consensos per l'amnistia, aconseguir un referèndum pactat o eixamplar la base.
No hi haurà temporada de tardor a la Cava Orpí. Els responsables de la programació de la sala han decidit suspendre-la per les mesures sanitàries derivades de la Covid-19. Asseguren que la reducció d'aforament dels espais culturals fa inviable mantenir el calendari de concerts previst per als pròxims mesos.
Avui serà especial, es respira cert encant celestial.
Cris Juanico, aquí escoltem Lluís Coloma, Quico Pi de la Serra, Coco Gin i Dani Nello, Toti Solem, Gemma Humet i Andrea Motis seran reprogramats quan la situació sanitària ho permeti, després que ja els afectés la suspensió del març. El promotor Pere Orpí explica que no es poden acollir l'ampliació del 70% de l'aforament.
En alguns llocs ja es parla del 70% i és cert, però no és encara tot Catalunya, s'ha de llegir bé el decret. Amb la qual cosa se suspèn, però aprofito per dir que hi ha una sèrie d'espectacles que fem cada any, com és Il·lus Teatre, que el fem per Nadal, una sèrie de concerts que no puc dir els llocs perquè aquesta tarda ho sabré, però programarem altres llocs de la ciutat.
Entre avui i demà, UiU estudiarà els espais que faran servir properament. Així, tots 70 concerts i funcions de teatre dels promotors a tot Catalunya no es veuran afectades per la mesura. Orpí, però, descarta col·laborar amb l'Ajuntament.
Nosaltres, amb l'Ajuntament, malauradament, ja fa uns quants anys que no ha estat possible treballar-hi perquè els costos i els condicionants de dates que té l'Ajuntament, la dificultat per aconseguir dates, ens ho impedeixen. En aquest moment, no. Sí que justament avui hem establert contacte amb el regidor, amb el senyor de la Rosa, que sempre està molt, molt amable i molt receptiu amb nosaltres, i té interès que puguem fer alguna cosa, però en aquest moment és impossible i en els teatres, sobretot en els teatres grossos.
Els diners dels concerts suspesos de nou es retornaran i, en tot cas, es tornaran a posar a la venda quan estiguin acordades les noves dates de concert.
I no deixem la cultura, perquè aquesta tarda s'ha presentat al Museu d'Història de Sabadell el llibre Recuerda Españoles en la Massacre de Oradour-sur-Glane, una obra que gira al voltant de la massacre que es va produir en aquesta ciutat francesa durant la Segona Guerra Mundial. D'entre les 643 víctimes hi van morir dues joves que, de fet, tenen col·locades dues plaques Stolpersteine a Sabadell. És la darrera ciutat on es té constància que van viure abans de marxar a l'exili. L'autor David Ferrer Rebull diu que la matança va ser especialment cruel.
és diferent del que podria haver estat també un bombardeig criminal, perquè aquí estem parlant, a part de que la proporció dintre dels morts és molt alt, bàsicament de dones i nens, el que sempre és una mica més esfereïdor, però que no és un crim, dic, casual d'un acte de guerra o d'un bombardeig accidental, sinó que és premeditat, és una redada que es fa a la població i com s'agrupa la gent, s'afusella els homes, se'ls crema, i les dones i els nens també se'ls tanca a l'església i se'ls crema vius o amb trets, i després amb les seves restes es fa tot el possible per fer-les desaparèixer.
Els familiars de les sabadellenques, de cognoms Masachs l'una i Lorente l'altra, han assistit majoritàriament a la presentació. El llibre ha estat editat per Angle Editorial.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs ràpid a l'actualitat més general i comencem parlant de les noves mesures per reduir els contagis de coronavirus a Catalunya.
El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha anunciat la voluntat de reduir límit de persones en reunions de 10 a 6, una mesura que ha de rebre el vistiplau de Procicat. D'aquesta manera es volen frenar els contagis intrafamiliars, que són majoria. D'altra banda, també s'aplicaran a Puigcerdà les mateixes restriccions que Girona, Salt i Reus.
Llum verd a la llei del teletreball.
El Consell de Ministres l'ha aprovat avui, després que divendres arribés un acord amb sindicats i agents socials. El document aprovat preveu que el treballador es pugui acollir aquesta modalitat de manera voluntària i reversible a través d'un acord entre dues parts. A més, els treballadors tindran dret a l'abonament de les despeses relacionades amb els equips, les eines i els mitjans per realitzar la seva activitat i gaudir dels mateixos drets i obligacions que la resta.
Moment pels esports. Més contratemps pel centre d'esports en aquest inici de temporada. En les últimes hores s'han confirmat dues noves lesions en el club arlequinat. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Amb les baixes anunciades per les pròximes setmanes d'Edgar Hernández i d'Aleix Coc, l'equip d'Antonio Hidalgo ha començat el curs amb el peu esquerre.
O millor dit, amb la cama esquerra, perquè aquesta és la part del cos que es va lesionar Pedro Capó fa uns dies, els isquiotibials concretament, i on també han patit danys Edgar, també els isquios i Coc, en el seu cas a la cuixa. Tot fa apuntar que aproximadament el gabanenc i el tarragoní en tindrien per unes 3 setmanes. En resum, el Sabadell viatjarà a Mallorca sense capitans ni capità suplent. Àngel Martínez està sancionat i els 3 jugadors esmentats lesionats. Com a mínim, Hidalgo espera recuperar Aaron Rey, Adri Cuevas i Xavi Boniquet, 3 absències més destacades en la derrota al camp del Rayo Vallecano el passat dissabte. La direcció esportiva encara té marge per incorporar nous fitxatges, ara més urgents per a aquests nous contratemps.
El raig de llum l'ha posat avui David Estals. El Centre d'Esports Sabadell ha anunciat la seva renovació per les pròximes 2 temporades.
Amb els 7 minuts que va jugar a Vallecas, el jove futbolista del planter es va convertir dissabte en el primer jugador nascut al segle XXI que debutava amb la samarreta arlequinada en Lliga i avui el club ha fet oficial una continuïtat que estava pactada des de feia setmanes. Estals ha valorat la renovació al programa Hotel Suís.
No, ya estaba pactada, ya estaba hablada, solo faltaba la firma, pero ya estaba hablada. Tanto yo como el club, pues, queremos seguir creciendo y seguir aquí en el club y que de aquí un tiempo poder ser importante y seguir aquí en el club.
I un home que el coneix bé és Miqui Lladó, el tècnic del juvenil i qui va tenir sota les seves ordres el passat curs el jove futbolista de Lliga Nacional. El que més destaca Lladó d'Estals és el seu atreviment sobre el terreny de joc.
Ell com a futbolista és com a persona, no? Al final té molt poca por a ser partícip del joc, li agrada molt jugar a futbol, jo crec que és que s'ho pren com un joc i això doncs és una virtut, perquè té qualitat i la pot ensenyar sense pensar en les conseqüències que pugui tenir a vegades, doncs, no sé, estrictament acadèmic jugant, no?
Estals, que va arribar a l'Obrador Laquinat com a infantil, va pujar la temporada passada amb el juvenil A Divisió d'Honor i en el seu primer any com a amateur no es descarta que es pugui buscar una sessió per tal que agafi experiència.
Escoltava en Miquillador Sergi, que ja coneix el calendari de la Divisió d'Honor Juvenil, la màxima categoria estatal i en la qual hi jugarà el centre d'esports. El campionat, però, no s'iniciarà fins al cap de setmana de l'1 de novembre.
I el campió l'any passat del grup 7 de Lliga Nacional debutarà a Olímpia, rebent l'Olivar Aragonès. Com està passant en moltes altres categories, la Divisió d'Honor també s'ha dividit en subgrups. El Sabadell en el seu ha evitat topar-se amb equips com el Barcelona, l'Espanyol, el Cornellà o l'Adam. En canvi, al juvenil Arlequinat li tocarà viatjar a Aragó, enfrontant-se a conjunts com el Zaragoza o el Huesca. Lladó ha analitzat els rivals que tindran aquesta primera fase.
A vegades el missatge sovint que escoltem és el de, bueno, és la Divisió d'Honor, tots els equips són difícils, això és obvi, però també és cert que el grup que ens ha tocat doncs queda lliure de rivals molt durs i de rivals que normalment no es pot ni treure cap punt en els sis que t'hi enfrontes. L'equip ha de començar sent viciós, l'equip ha de ser humil, però també de saber que si es treballa dur i que si es vol, es poden fer coses interessants aquest any.
El Sabadell juvenil acumula ja les seves cames 4 setmanes de pretemporada i encara li queden 6. Llarga preparació, però per Lladó necessària per un equip molt renovat.
Aquest temps junts ens anirà molt bé i de moment les sensacions són bones. L'equip està responent a la manera que tenim d'entendre el joc i a la manera que tenim de proposar. És acabada d'establir comportaments, de definir els processos, de moure's endavant.
L'equip, per cert, ve de derrotar 1-0 l'Europa en l'últim amistós disputat.
I tanquem el bloc d'esports parlant de futbol sala. Avui s'han donat a conèixer els calendaris de la segona divisió B, on enguany hi tornarem a tenir el Club Natació Sabadell i l'Escola Pia. Els dos equips de la ciutat han estat separats en diferents subgrups i no hi haurà derbi a la primera fase.
El club ha anat a parar al subgrup 3B i debutarà visitant la pista del Salou al cap de setmana del 25 d'octubre. El derbi només tindria lloc si tots dos equips es classifiquen per la segona fase entre els 4 primers o si ho fan entre els 6 últims, on la lluita seria aleshores per la permanència. Un format que no acaba de convèncer el porter del Natació Sabadell i exescolapi, Josep Maria Martínez.
A mi no m'acaba de convèncer aquest nou format que han tret, però bueno, s'ha d'acceptar amb tota la situació aquesta que tenim, que una mica rotllo, però s'ha d'acceptar i sí, una mica trist perquè m'agradaria haver aconseguit amb els meus excompanys de la Pia. I sempre un derbi a Sabadell és maco trobar-te. Però bueno, ha tocat així i ens haurem d'adaptar.
De la seva banda, la Pia s'estrenarà viatjant a les Balears per enfrontar-se al Gasifred Atlético Eivissenc. A la plantilla de Pedro Donoso no hi serà Oriol Comadran, que enguany ha optat per jugar amb el sènior B després de recuperar-se d'una lesió al maluc.
Era més que res del temps de descans, que el confinament també ha anat bé. És una lesió que sempre hi ha un petit dolor constant, però que m'han trobat el què i puc jugar sense cap tipus de problema.
Avui, per cert, a partir de 10:15, sí hi haurà derbi sabadellenc amb l'amistós que disputaran el carrer Garcilaso, la Pia i el grup Zarraona.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Minut i mig per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 22 de setembre. Recordant-vos, però, que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Recordeu també que podeu tornar a escoltar aquest informatiu i tots els de la casa a Spotify, iVoox i Apple Podcast. I ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler, que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.